cada dia al matí amb nosaltres.
Onze i 16 minuts, segurament ho han vist vostès a les pàgines de l'ECO, que el Sats Penyella celebra el seu 75è aniversari i ho farà d'una forma pública el proper 20 de desembre a partir de 7:45 del vespre a la plaça de l'Ajuntament, on hi haurà música de la Sitges Band, Cava, i també es projectarà un vídeo del 75è aniversari de la sabateria. Isidre Penyella i Comas ens diu la nota de l'ECO va fundar a Sitges la primera botiga de calçats Penyella l'any 1933 a la plaça de l'Ajuntament número 7. Però la seva història com a comerciant té els seus inicis a Cuba. Precisament ens sembla que és en una de les botigues de Penyella, la de Sabata d'Home del carrer Àngel Vidal, on hi ha una gran fotografia del pare de la nissaga. Als 19 anys es va embarcar cap a les Amèriques, on va prendre l'ofici i va obrir una botiga pròpia anomenada La Creación, que encara existeix. La seva inquietud emprenedora i la seva iniciativa per a conèixer més coses i enriquir el seu negoci de moda en calçat mostraven que Penyella era un home que es va avançar a la seva època. Quan Penyella va tornar a Sitges l'any 1933, va obrir la seva botiga el 18 de desembre, enmig d'una gran nevada. Començava aleshores una història que encara escriuen el seu fill Jordi i les seves netes Adela i Carmen, que han continuat amb les inquietuds d'Isidre Penyella i Comas per a fer créixer les seves sabateries. I ficaríem aquí el seu fill Jordi Penyella i la Maria Rosa, la seva esposa, que conjuntament amb les seves netes, com dèiem, Adela i Carmen, han continuat amb les inquietuds d'Isidre Penyella i Comas per a fer créixer les seves sabateries. Sempre a l'avantguarda del calçat, amb les darreres novetats de la moda europea, han convertit al llarg dels anys el seu negoci en un establiment on l'elegància i la novetat tenen un valor afegit. Durant tots aquests 75 anys, Penyella calçat moltes famílies de sitgetans, visitants i personalitats de cada època. Enrere queda també aquella celebèrrima anècdota de Carmen Polo, que segurament la família ha hagut d'escoltar un munt de vegades. La festa programada per al dia 20 i els descomptes especials per celebrar els seus 75 anys són la manera com la família Penyella vol agrair al poble de Sitges i a tots els seus clients la seva fidelitat i suport. A la plaça de l'Ajuntament i conversarà amb ells en uns instants. Saludem en Joan Tutusaus, precisament a Can Penyella. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç, bon dia, amics oients. Salutacions des de la plaça de l'Ajuntament, just davant de la porta de l'Ajuntament, un dia que hi ha mercat, però nosaltres estem aquí, com deies, a l'interior, a la tranquil·litat de l'interior d'aquest assolellat matí sitgetà a la botiga de Can Penyella. I estem, doncs, amb aquesta segona generació a la que feies referència, la generació d'en Jordi Penyella i de la Maria Rosa Balcells. Aquí saludem. Jordi, bon dia.
Bon dia.
Maria Rosa, bon dia.
Bon dia, tinguin.
A veure, 75 anys, són molts anys per una botiga.
Déu-n'hi-do. Uh-huh. Jo tenia 5 anys i ara tinc 80. I han passat moltes coses.
Recordeu quan es va obrir? Quan teníeu 5 anys?
Sí, bon, com si fos avui. Havia nevat, feia molta fred.
Havia nevat?
Sí, sí, ja estava blanc.
Caram.
I era el dia 18. Va venir molta gent, els meus oncles, molta família, visitant-nos, no? I desitjant-nos que anessin bé. Uh-huh. Al cap de dos dies va caure la rifa a Sitges.
Això us anava a dir, l'any 33 era l'any de la rifa.
No hi tenim, no hi participàvem. Però l'haver tocat a Sitges i la gent manejar diners, van venir a comprar moltes persones.
És a dir,
ens va anar molt bé.
Exacte, és a dir, va ser un any bo, que caigués la loteria. Año de nieves, diuen.
Sí, año de bienes, sí.
Maria Rosa, la recordeu de sempre, la botiga?
Jo vaig venir aquí a Sitges que tenia 12 anys. Uh-huh. I una visió de la botiga la tinc, perquè jo de soltera vaig ser dependent de Can Badia, i aleshores, esclar, estava molt a la vora aquí. I doncs de seguida vaig conèixer aquesta botiga. I un dia, doncs, una anècdota que va passar, vaig parlar amb el fill, amb el Jordi Penyella. Uh-huh. I perquè esclar, Can Penyella i Can Badia estaven molt a la vora. I llavors passava molt per allà davant de Can Badia, venia d'estudiar a Barcelona perquè estudiava música també, a part de vendre sabates. I un dia que van perdre una cosa, van dir, van perdre un gall indi.
Vaja.
I van venir a preguntar a Can Badia si l'havien trobat i van dir, no, no, aquí no ha vingut res. I al final es havia amagat el gall indi a la rectoria. Bueno, van passar dies i tot això. I llavors un altre dia que va passar li vaig preguntar, escolti senyor, que ja va trobar el gall indi. Diu, sí, sí, ja el van trobar. I bueno, des d'aquell dia, que mira, quan passava se saludàvem i tot això. I després es vam fer nòvios i jo continuava a Can Badia fent de dependenta, que m'encantava, que tota la vida de petita ja deia la meva mare amb mama, quan sigui gran vull ser dependenta. I bueno, vaig ser gran, vaig ser dependenta de Can Badia, que tenia una botiga molt gran, venia molta gent i vaig estar molt bé, molt contenta. I després, bueno, vaig fer nòvios. Vam ser nòvios amb el Jordi Panyella, es vam casar i vaig tornar a ser botiguera de Can Panyella.
D'acord.
Fins que van arribar les filles, que prima va arribar la Vinyet, després l'Adela, i com que la meva sogra era bastant jove, les prenia bastant a passejar i llavors jo encara podia alternar amb mestressa de casa i botiga. Després ja com va arribar la Carmen i va arribar la petita, la Ioia, llavors ja vaig deixar per uns anys la botiga i em vaig dedicar a pujar les nenes perquè quatre doncs, ja necessitava més temps. I així va ser. I després quan les nenes ja van anar a col·legi vaig tornar a incorporar-me perquè a mi la botiga ha sigut... Bueno, m'ha agradat tant ser dependenta que tant de vendre els, a Can Badia com de vendre aquí dalt els calçats ha sigut una de les coses més importants, a part del meu marit i les meves filles i tot això. I bueno, i fins ara fa poc que he estat a la botiga de parells sueltos, però ara ja per salut i per els anys pues ja m'he retirat. Però m'ha costat una mica, perquè és que me l'estimava tant, me l'estimo, la botiga que... Bueno, ja ha passat.
Encara us la passegeu, no? La botiga igualment.
Bueno, no hi vaig gaire perquè més m'estimo... Ja no hi vaig, ja ho deixo córrer. No, perquè vull dir, ja li dic, més aviat em fa tristesa, no sé com dir-li. Perquè m'ha agradat tantíssim que a part de pujar les nenes i altres coses, doncs m'ha agradat i he disfrutat molt amb la botiga, amb els clients, m'agradava parlar amb ells, atendre'ls el més bé que podia, vull dir, sempre, miri, agafi aquesta que ja anirà bé, no, aquesta no anirà tan bé, m'agradava, i així ha passat la meva vida.
Anava a dir, el vendre sabates sempre ha estat una cosa que el client sempre s'ha refiat molt del criteri
molt,
del venedor, no?
Molt. Jo preferia no vendre una sabata abans d'enganyar aquella persona. Deia, agafi-la que anirà bé. I bueno, i anava bé perquè tornava. Saps què vull dir? En canvi, si l'hagués enganyada no hauria tornat aquella senyora. I vull dir, trobo molta gent pel carrer que em diuen coses, que venen encara i bueno...
Molt sigut, contenta.
Però molt contenta d'haver sigut el que de petita m'agradava, ser dependenta, i a més he trobat un xicot, el Jordi Panyella, que és una bellíssima persona, i entre tots dos hem tirat la casa endavant, i ara les nenes que ja hi són, ara ja passa a elles, l'Adela Panyella i la Carmen Panyella, que ja ho porten elles, no, ho porten molt bé, perquè l'Adela és una gran dependenta, i la Carmen una gran compradora, se'n va a Itàlia, se'n va allà on sigui per trobar models, com feia l'avi que estava sempre a l'última, doncs la Carmen també està a l'última. I l'Adela com a dependenta és fantàstica. O sigui que pues, som molt feliços, hem sigut molt feliços i ara doncs, ja ens ha arribat la bellesa i és qüestió de quedar-nos a casa perquè també han arribat les cosetes, les xacres que en dèiem abans i vet aquí.
Doncs Jordi, l'any 33 quan va obrir la botiga Sitges era un poble fabricant de sabates.
Sí, moltes fàbriques hi havia, ja ho crec, i bones. Nosaltres compràvem quasi totes. Teníem. La principal era la Calçats Muinho, Calçats Ansoni i Muinho. Després hi havia Puigivet, Camps i altres també, no?
De tota manera, va haver un moment que les fàbriques anaven tancant i s'havien d'anar a buscar calçat fora.
Exacte.
Què ho feia el pare?
Sí, entre el pare ja vaig començar jo, perquè al pare no li agradava massa anar cap a Barcelona, perquè s'estimava no deixar la botiga, estar aquí, no? I m'hi feien amb mi. I llavors vaig estar en contacte amb uns sabaters de Barcelona manuals que feien les sabates a mida, que coses especials, un tal Joan Prujà, un tal Ametller, un tal Garès, que ens ho feien molt bé, molt. I a cada dilluns anava a pagar i el dissabte ens enviaven els parells que havien carregat. Amb aquesta feina la vaig fer jo. Després, més endavant, ja vaig anar a Elda, ja com a pescar sabates a Elda, i italià encara no. L'italià ha sigut ja com hi ha hagut la Carmen. La Carmen ha sigut la que s'ha mogut més per Itàlia, amb les marques Prada, Miu Miu, Kosovo, i diverses.
És a dir, però clar, entre les, el calçat sitgetà, el calçat d'Elda i el calçat d'Italià, es va passar una guerra, una postguerra, es va passar de tot, no?
Sí, la guerra va venir com només compràvem en sitges, no? Va passar la guerra, vam quedar a la botiga buida, però després es van ajudar de seguida. Sobretot això ho vaig reconèixer al calçats Moïnyo, que el Moïnyo i el senyor Joan Ripoll eren molt amics del meu pare, li feien els models que li portava, els que havia aconseguit. Abans el meu pare amb les clientes els hi comprava les sabates perquè portaven unes sabates italianes boniques, els hi comprava i llavors es feia copiar. I aquí aquest Moïnyo, i després en Camps també, ens van ajudar molt. I mica en mica va anar evolucionant.
Es venia molt als anys 40?
Es començava. El fort va ser el 50-60.
D'acord. El turisme hi va influir en aquest, sí, en aquest ressorgiment, podríem dir?
Nosaltres sí. Nosaltres sí. I amb la colònia que venia de Barcelona i de Madrid, que tots vivien als xalets de Terramar, tots eren clients, tots, o la majoria eren clients de casa, molt bons clients, molt bones famílies.
Hi havia competència? Hi havia moltes sabateries a Sitges en aquella època?
No gaire. Com a competència, hi havia la Gazela, els calçats Castro, allà que era San Francisco, després va venir més tard l'Anna, d'en Barratxina, però ha hagut una competència que cadascú ha venut el seu. No ens vam fer mal, no. Sempre vam ser molt amics en tots els...
Sí, hi havia sabates per tothom, podríem
sí,
dir.
Sí, sí.
Es podia anar sortint.
Es podia anar sortint, sí.
I com era la clientela, Maria Rosa, en aquella època?
Estupenda. Eren senyors d'aquells d'abans, que vull dir, ara els fills d'aquells, que hi ha molts que continuen venint, pues són més senzills, diguéssim, van amb el carret d'anar a comprar i amb el cotxet i tot això. Llavors eren més, potser de la nyanyera, vull dir, era una altra època, però de bones persones vam tenir la sort que la majoria, tothom era bo, vull dir, no vam tenir mai dificultats en ningú. I la prova és que molts fills, molts d'aquests que ja són morts, molts d'ells, continuen venint, vull dir, en tot allà al carrer Joan Àngel Vidal, vull dir que ho tenen més a mà i van molt, aquí dalt també pugen, els dissabtes pugen més aquí, però els dies de cada dia es queden més per allà baix. Això la gent de fora. I els d'aquí, doncs, s'alternen, venen aquí dalt i compren allà baix i bueno. Els de Sitges els hi estem també molt agraïts perquè sempre han sigut molt amables, que han vingut sempre a comprar, sigui un parell suelto, sigui una sabata d'aquí dalt, per vestir, per anar a un casament. Vull dir, estem molt agraïts, molt, molt, amb tota la gent de Sitges, perquè, la veritat, ens han estimat i nosaltres els hem estimat també molt, perquè ja li dic, no ens han fallat mai. Vull dir, si no han anat a una botiga, han anat a una altra. I això val molt en un poble.
Heu estat un lloc de clientela fidel, per tant.
Molt, molt, perquè encara venen els de fa molts, molt, molts anys.
Els fills dels que venien.
Els fills d'aquells, inclús els nets, vull dir, venen. I els de Sitges, molts, molts. Ara hi ha més sabateries, és clar, la cosa es reparteix més, perquè en totes les botigues que hi ha roba hi ha sabates, doncs és clar, doncs la cosa es reparteix més. Però bueno, ve molta gent encara, vull dir, tot i la crisi, doncs mira, es van fent, no tant com abans, però es va fent.
Anava a dir, l'indret és privilegiat, oi? Perquè per la plaça de l'Ajuntament ha passat tot.
Sí, 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 sobretot la Festa Major, que és molt maca. Tot ho fan aquí.
Anava a dir, per Festa Major no es venen sabates.
I ara que fan obres al Cap de la Vila, tot ho fan aquí dalt. Estem molt, molt distants.
Però tot el que ha passat per aquí Sitges, tothom que ha entrat a l'Ajuntament ha passat per davant de Campanyella.
Sí, sí, és veritat això.
Per bé i per mal.
No us ha mirat, vull dir, amb els que fan del cine i del teatre i tot això, també han entrat a comprar i molts a mirar, vull dir, sí, estem contents.
Ara, abans de començar, en Vicent recordava l'anècdota de la Carmen Polo,
Sí.
Què hi ha de veritat en sí. aquesta anècdota?
Oh, pues que quan venien aquí, era amiga d'unes clientes nostres ja de molts anys. D'una senyora que venia aquí a comprar, i eren molt amigues. I quan te llevaré una tienda de zapatos que són muy bonitos, que lo hacen muy bien, ja veràs. I bueno, quan venien aquí per alguna cosa amb el seu marit, amb el senyor Franco, doncs venien, entraven i si teníem gent, no se preocupe, nosotros ya nos esperamos. Era molt senzill aquella senyora, eh? I llavors doncs triava d'allò, i es quedava una, es quedava l'altra, i molt bé, i sempre pagava, perquè té fama que no pagava.
Aquesta.
A casa sempre va pagar, sempre va pagar. Això no vol dir que un dia l'avi li volgués regalar un parell de sabatilles, però això és a part. Ella sempre pagava, portava un senyor, un acompanyant, un d'aquests que, com li diuen, no?
Senyor Fuertes de Villavicencio, que era de la casa.
Bueno, i aquest senyor sempre pagava quan tu vas penyar allà i pam, pam, pagava sempre. I bueno, va venir 3 o 4 vegades potser.
Dugues. Després les enviava a buscar.
No, i després va venir la marquesa de Villaverde, que va venir a jugar a golf aquí, i un dilluns, ja me'n recordo, que encara no havíem obert aquí, i va venir a buscar zapatos per a les niñas, que les niñas devien ser la Carmencita i la Mariola. I va comprar unes sandàlies del dit, i també doncs, les va pagar, i adiós, adiós. Sí, vull dir, no hi havia problemes. I després també a l'avi també enviava sabates a la Reina Victòria.
Reina Victòria, sí. Se'n cuidava el senyor Felip Bertanguell, i els hi portava a Suïssa. Sí. Per cert, que ara no hi és, aquí tenim un quadre amb una carta de la reina donant-nos les gràcies.
Caram.
I felicitant-nos pels bonics models que sempre li enviàvem.
Sí, no, estaven contents.
Tot això ens va portar una clientela molt bona, perquè totes les seves amistats, tots van venir a comprar a casa, no? Sí. Ens van portar molt nom, la veritat. Era una època.
Però la gent de Sitges no es va fallar mai. No. Sempre va venir. I nosaltres encantats amb ells, la veritat, perquè continuen venint i els estimem molt, i que per molts anys puguin venir, encara que nosaltres ni som ja a la botiga, estem retiradets, però les nenes ja ho fan bé.
Ara això de, mentre sentia això de les marqueses i de la dona del Franco, etc, etc, clar, un pensa que ara clients d'aquest tipus ja no n'hi ha.
I millor, vull dir, ara és tothom igual, ja li dic, els fills d'aquella gent venen a comprar amb el carret d'anar a comprar i s'han amoldat a l'època, vull dir, és que cada època té les seves coses, no? I aquella època era allò, i ara és això, i tots estan tranquils.
La botiga s'ha d'amoldar a l'època també?
Sí, la botiga s'ha anat modificant.
Sí.
He fet 3 modificacions.
Tres reformes, podríem
tres
dir.
Tres reformes, sí. Sempre les exigències del moment, l'estil de botigues que es van fent avui, però sempre hem mantingut l'estil clàssic.
Sí.
Vam començar amb l'estil cubista, que ho va fer el senyor Miralles, l'arquitecte. Era una botiga cubista.
Caram.
En aquella època, bueno, va ser un cop, la veritat. Però després ja vam fer una reforma més.
Això la idea també va ser del pare?
Sí.
Sí.
És que tenia molt de gust l'avi. Molt.
Després ja les reformes les vaig anar fent jo. Però aquesta última hi va posar molta mà la meva filla, la Carmen. Ja no em deixava fer. Ja volia fer ella. Va fer molt bé. Ens és molt còmode, molt vistós.
Sí. Entre totes dues ho van anar... Entre l'Adela i la Carmen, doncs ho van anar fent. I el Jordi deia, bueno, això així, això així, a vegades hi feien cas, a vegades no tant, i així...
Alguna enrabiada, en tant en tant.
Suposo, bueno, suposo que contents, no? Que la generació de després...
Molt contents.
Doncs més, hagin agafat la botiga.
Ha de pensar una cosa, que l'Adela, als 12 anys, a l'estiu, quan feia vacances, que no feien col·legi, ja venia per aquí a la botiga a provar sabates, ja li agradava. Ja, dels 12 anys, vull dir, i la Carmen en tenia 17, que estudiava, perquè també tenia molta mà per estudiar, i per un dia va venir la Marina, del carrer Àngel Vidal, diu, Panyella, a veure si em traspasso la botiga, si volguessis la botiga, diu, mira, m'estimaria tu que un altre. I el Jordi diu, no, perquè jo estic aquí dalt, i ara allò. I la Carmen era per aquí, tenia 17 anys, papa, jo la portaré. Jo la portaré. Bueno, mira, si ho vols provar. I bueno, mira, va agafar la Marina, la va provar, va tirar endavant la Marina, va d'això. Després van fer obres allà a Can Font, es vam traspassar allà davant, perquè allà s'acabava contracte de la Marina. Van allà a Can Font, tenien una botiga més gran quan van fer obres, la vam llogar, perquè és de lloguer, i després, al cap d'un temps, van fer obres a l'altre cantó, i com que són molt així emprenedores, diem-ne, vam llogar la del costat, o comprar la de la d'home, que ara ja la de dona era la d'home, del costat també. I bueno, així anar passant. Però és que tant la Carmen com la Adela els agrada moltíssim tractar amb les sabates. I per això la Carmen se'n va cap a Itàlia, cap aquí, cap allà, per mirar els models, el que feia l'avi amb el seu temps. Ara ho fa ella, anant buscant models de l'última i d'allò.
Perquè, de fet, moltes botigues de Sitges amb el temps han anat tancant per culpa de que no han tingut relleu generacional.
Sí, és això, això és el que passa. Porta molt de mal de cap ser portar botigues, perquè jo he estat 50 anys a la botiga i això que era la botiga de parells sueltos, però sé que porta mal de cap, has de tenir molta paciència també, perquè vull dir, amb els clients i tot plegat, però costa de portar a les botigues, no són flors i violes, Si t'agrada, ho fas molt de gust. I hem tingut la sort que dues d'elles els hi agraden moltíssim. I llavors, doncs mira, nosaltres encantats de la vida. Les altres dues que tenim, les altres dues filles, la Vinyet i la petita, aquestes han tirat per estudiar. I bueno,
doncs, ho han repartit, podríem.
Ho hem repartit, però ho han repartit elles, perquè elles han sigut elles les que doncs els hi ha agradat, diguéssim, no?
A una sabateria que ven més, l'aparador, el venedor?
Miri, l'aparador hi fa molt, però el venedor també hi fa molt. Vostè entra un client, què tal, com està, què fa el seu pare, si el coneixes, la seva mare, i no? Què va, què volia? Miri, això, allò, miri, aquesta fa molt per vostè i anirà molt bé, molt, molt còmode. Si aquella senyora queda contenta, torna, sap què vull dir? I així, així, anem fent així, diguéssim. L'aparador fa, perquè si és bonic, entren. Si li agrada el preu i això me'l deix, doncs llavors fas l'article. Si fas l'article, vens més. A vegades venen per un parell i ens en porten dos. M'entens? Això és la gràcia del venedor.
D'acord.
M'entén?
La qüestió és fer del client un amic. Fer un amic del client.
I el client sap el que vol?
A vegades sí, a vegades no. A vegades ve amb una idea fixa. Aquest que ve amb una idea fixa, si ho troba, s'ho compra. Si no ho troba, no s'ho compra. Ja li pots ensenyar de coses, ja, però no s'ho compra. Però, bueno, alguns sí, però algun de la idea fixa, no tant. Però molts d'altres es deixen portar per el que tens, com que saben que els aconselles bé i tot això, et tenen confiança i s'ho compren. M'entén?
I l'altra mite de les sabates, cal treure'n moltes abans que un client se les endugui?
A vegades, això segons quins clients, hi ha clients que li agrada veure molts, hi ha clients que, mira, aquesta, ja em va bé, no cal que tregui res més. I hi ha clients que ja saps el que vol, quan entra, una és com aquelles que em va vendre, pam, com aquella, ja està, ja l'has venuda. I altres que diuen, mira, voldria això, voldria allò, llavors tu penses, i si ho tens, doncs li ensenyes, i així es va fent l'amistat, i s'ho compra o no s'ho compra, però ja som amics, aquella gent. Sap què vull dir?
Què es valora més, una sabata bonica o una sabata còmoda?
Les dues coses. Els hi agrada que siguin còmodes, però que també siguin bufones. Que siguin bufones. Ara, la comoditat hi fa molt. I avui dia que la gent és tan dinàmica i fa tantes coses amunt avall, per vestir es comprar una sabata de taló, però per anar amunt i avall amb els nens a col·legi a treballar, que avui treballa l'home i la dona, ja ho sap vostè, doncs han d'anar còmodes perquè sempre van a 100 per hora i han d'anar còmodes, i es compren unes sabatetes de mig talonet o planes, la que li agrada.
Els deportius també, molta deportiu, tant en gent jove, inclús en gent més gran, els deportius.
Perquè Campanilla s'ha especialitzat en un tipus de sabata, doncs, diguem, de qualitat, no? Podríem dir?
Sí, això sí.
Tenim aquest tipus de deportiu, de qualitat també, que té molta fama, que també el tenim, i se'n venen moltes. Deportives, que són tan cares com una sabata, diguéssim. Però com que són de moda, són còmodes, i la gent avui va vestit bastant deportiu, doncs es venen molt. m'entén? Més que la sabata de gran vestir. La sabata de gran vestir per un casament. I per una que en tinguin ja els serveix per dos o tres casaments. I en canvi la deportiva, com que la porten cada dia, se n'han de comprar més.
D'acord. El preu de la sabata és el preu que val una sabata, realment? Sobretot aquestes sabates tan, tan cares.
Jo que aquestes tan cares, d'aquestes italianes, diuen que sí, que això, que allò, no ho acabo d'entendre, perquè jo sóc d'una altra època, diguéssim, no? Però ho deu valdre, no sé, perquè a Barcelona hi ha moltes cases també que tenen aquestes marques i també les deuen vendre. Ara, se'n venen de les marques que no són tan cares, la veritat és aquesta. Ara, aquestes marques donen nom, diguéssim, a una botiga. Però com a vendre's molt d'aquestes...
Hi ha molta gent que compren per la marca també, La marca hi fa molt. Actualment la marca Prada, encara que sigui cara, també se'ls gasten.
D'acord.
També se'ls gasten, sí.
És un objecte gairebé de luxe,
sí.
Però que la gent doncs el vol.
Sí.
Hi ha un cert tipus de gent que pot i s'ho compra. M'entén el que vull dir?
La Maria Rosa i el Jordi ara mateix no porten la botiga, però no sé si preguntar-los per la crisi, si es nota.
Sí, s'ha notat aquest any bastant. Sí, sí, sí. No ens podem queixar, però s'ha notat que hi ha hagut crisi.
I que n'hi ha.
Qualsevol objecte, diguem, de compra, no diré compulsiva, però sí doncs, d'un cert prestigi, es nota, no?
Es nota.
Nota la gent s'ho pensa una miqueta més.
S'ho pensa una miqueta més. Espera les rebaixes, perquè saben que aquella sabata que si val 200 euros, després serà molt més barata. M'entén el que vull dir? I si penso una miqueta, és natural, tots ho faríem això, perquè la crisi és per tothom, pels que venem, pels que compren, i pels fabricants, i per tothom. Per tothom ha arribat aquesta crisi, que si de vols n'anirà, però de moment l'estem patint.
Ara es treballa menys que abans?
Es treballa menys
sí,
que abans.
Abans, quan obria la botiga abans?
Com el dic?
És... En quina hora?
Sí, quins...
L'avi obria a les 10 o a les 9?
A les 9.
L'avi obria a les 9, era molt matiner. Ara obrim més tard. Totes les botigues de Sitges obren a les 10, quan és de les 9.
És que a les 9, qui va comprar unes sabates a les 9 del matí?
Tot ho trobes tancat i passat. Ara fem de 10 a 2:15 i a la tarda fem de 5 a 8 o 8 i mitja. I els dissabtes fins a les 9.
Sí. Els caps de setmana s'obria també abans?
Abans, bueno, els diumenges, nosaltres fa molts anys que vam obrir sempre. Sí. Vam ser bastant una mica criticats perquè obríem el diumenge, però passava una cosa, que el diumenge hi havia moltes famílies que berenejaven aquí, i el marit treballava a Barcelona, i només venia el dissabte i el diumenge, i els hi venia bé venir el diumenge a venir a comprar, i ens ho demanàvem i obríem.
D'acord.
Una vegada ens van denunciar, però...
Però després ja va ser una cosa que vam veure, que dissabte i diumenge són els dos dies que es venia més. Llavors ja tothom...
Ara els municipis turístics tenen permís per obrir.
Permís per obrir, sí.
Aquí li explicaré una anècdota que va passar amb això de l'obrir el diumenge a la tarda. Una vegada es veu que es van denunciar. I un diumenge a la tarda estàvem el meu pare i jo despatxant, hi havia diversos clients, i va venir un inspector. Que ens teníem abierto, que no puede ser, que la ley, que el descanso dominical, i va fer un acte. I com la va tenir feta per firmar, es va aixecar un senyor, diu, esta acta la firmo jo. I aquell diu, ¿quién es usted? Diu, el governador de Tarragona. Va estripar l'acta i se'n va.
Descansa dominical, també. Estava el senyor governador.
Aquesta no la sabia jo.
En deuen tenir més d'una, Jordi, d'aquestes.
Sí, déu-n'hi-do.
Amb 75 anys d'història.
Sí. I de Cuba, també.
De Cuba?
De Cuba, sí. El meu pare era molt xistós.
Vaja.
I era molt oportú, molt, tenia. I una vegada a Cuba, tenia fama les mulates, que eren molt llaunes, trigaven molt a comprar. I un dia una mulata va començar, hi havia al costat del meu pare l'Andení, l'en Santiago Andení, de dependent. I va començar a venir, i esta, què marca és, Panyella? Què marca és? D'aquells de la marca, i vinga la marca. I el pare, tot sèrio, mira, esta és, quin paperí? I l'altre amb el llamp de mati. Bueno, aquella mulata se'n va anar, va comprar, cap un temps bé, dice, oye, Panyella, unos zapatos com aquells de quin paperí, que me fueron muy bien. El Pere sempre ho explicava, això. I l'Andení també es feia un fart de riure.
Dono per fet que el seu pare Jordi devia aprendre molt a Cuba.
Vendre?
Aprendre.
Molt. Escolti, va començar que va entrar en un magatzem molt gran que tenia per nom La República, del senyor Bertran Batet. I al principi dormia sota el taulell, eh? Després es va anar, va ser molt treballador, molt.
No ens imaginem, ara un dependent dormint sota el taulell.
Llavors passava això, eh?
Els primers temps van ser d'usos. I després ja es va anar, es va fer uns ahorros i es va establir pel seu compte i va anar tirant amunt.
Va posar una botiga molt maca, també La Creació, va ser una botiga molt moderna al centre de Guantánamo, i va fer molta furor.
Però després la seva mare no li provava gaire a Cuba.
I també va haver crisi.
Una gran crisi. I llavors van decidir, entre que la mare no es trobava gaire bé i la crisi, van decidir tornar cap a Sitges.
A principis dels 30, que molts sitgetans van tornar cap a Sitges en aquella època.
I aleshores es va ser quan es va restablir, ara farà 75 anys, el dia 18.
El dia 18 fa 75 anys. Per cert, Jordi, heu tingut sempre l'orgue de la parròquia a prop, de la botiga. Això ha anat bé també?
60 anys, he estat organista. Ara ja m'hi retiro, ja no puc pujar escales, ja m'hi retiro.
Però anava a dir, el teníeu a prop, no?, per anar-lo a provar.
Sí, m'he trobat a faltar. Així com m'he trobat a faltar la botiga, i ell a l'orgue també l'ha trobat a faltar.
Jo he sabut estar tan bé les coses com han vingut. Ha vingut així, doncs no puc fer, doncs no ho faig. Però hi ha moments que hi penso, eh?
És que quan una cosa te l'has estimada tant, no te'n pots oblidar així com així.
No, mai, tants anys.
Ell, de petitet, que ja anava per aquí a l'església, diguéssim, se sentava a mirar els altans, perquè sempre ha sigut també un home artístic, i li agradava aquests altans barrocs, se sentava, s'adormia, el senyor Rotol li deia amb la seva mare, deixi'l que dormi, ja es despertarà, i sempre ha anat per aquí a l'església. I després, quan el senyor Torrents ja va ser gran, que és el que li va també ensenyar de música, li va dir, Jordi, bé, si poguessis venir a tocar a la missa, perquè jo ja no pugui, jo. I bueno, tot plegat fa 60 anys.
Déu-n'hi-do.
Aquí, després les misses del Vinyet, també hi anava, i bueno.
Anava a Vallcarca per la missa del Gall, sí. Després encara vaig anar molts anys a les Roquetes, a tocar la missa amb el Sant Esteve.
Sí. Déu-n'hi-do.
Vaig fer molta feina, vaig fer.
I ara el 75è aniversari, fa temps que el preparen, el 75è aniversari de la botiga?
Com un any que en vam parlar, fa 75 anys, hauríem de fer alguna cosa, i les filles es van engrescar, de fet, el que fem. Espero que ho acceptaran amb bona voluntat.
Han decidit, doncs, aquí a la plaça de l'Ajuntament, fer una petita festa.
Sí, acaba amb un flor, una mica de música, i donar les gràcies a tothom, perquè hem vingut tots aquests anys a comprar, i que per molts anys puguin continuar venint.
Doncs, Déu-n'hi-do, Vicenç.
Estàvem escoltant moltes coses, Joan, i ens venia al cap una pregunta, si en aquests 75 anys, quan els has preguntat que poden sentir-se feliços de saber que hi ha continuïtat generacional, si en algun moment d'aquests 75 anys hem patit pel negoci, hem patit per la botiga, hem pensat en que les coses estaven molt difícils i que potser haurien de tancar, o no ha passat mai això?
No ha passat mai això. A l'hivern hi ha hagut èpoques que les han passades una miqueta magres, perquè l'hivern, a Sitges abans, era molt...
La temporada s'acabava per la Mercè i no s'obria fins per Setmana Santa. Aquests mesos
eren molt tristos.
No vam pensar mai tenir que tancar ni això, no.
Hem guanyat a l'estiu, ho menjàvem a l'hivern i així. I després, quan vam començar a venir els turistes, doncs ja feies més. Després han vingut també ara...
Els caps de setmana, la gent de Barcelona, ens han ajudat molt.
El que ha dit el meu marit, s'anaven per la Mercè i no tornaven a fer per Pasqua. I ara no, ara venen cada dissabte i diumenge. Pues aquests són fidels, sempre passen per Campanella, aviam qui hi ha, sempre cau algú.
I suposo que tant la Maria Rosa com a venedora i en Jordi també, com les filles, més d'una vegada es deuen haver trobat amb aquell client o amb aquella clienta que li diuen Maria Rosa em va una mica estreta, com es pot donar això? Això també passa, no?
Sí, tenim una forma que les eixamplem, les allarguem una mica, les piquem, en prova i se la veiem com li va. Si no li va bé, tornem a posar la forma, tornem a picar i fins que li vagi bé.
Perquè Maria Rosa, és cert que ara hi ha més talles que mai Hi ha amples diferents...
Això era més abans.
Era més abans que ara, això? Sí.
En vida del meu sogre, hi havia fabricants que feien la llargada d'un peu i l'amplada d'un altre. Però ara no, ara és més... Hi ha sabates més amples i més estretes, uh-huh, al mercat, però a mida no en fan gaires, perquè voldrien un dineral, diguéssim, i ningú vol fer. Els hi surt més a compte fer estàndard, diguéssim, unes sabates amples, unes de més estretes, i la gent se les van emprovant i aleshores doncs agafen la que els hi va bé. Uh-huh. Però així, com feia el meu sogre, que li prenia la mida del peu, l'amplada, la llargada i tot això, avui dia ja no es fa.
I com deien els avis, ara que s'ha parlat tant del preu de les sabates, no hi ha duros a quatre pessetes amb la sabata? Una sabata bona és una sabata que val diners?
Home, una sabata bona d'aquestes de qualitat de Milà i tot això són caretes, però bueno, hi ha de tot, uh-huh, tenim de mitja.
Perquè també una sabata bona és una sabata que dura molts anys
que
si es cuida,
no? Anys, si es cuida, perquè això depèn del peu. Hi ha peus que suen molt, que les destrossen més, hi ha peus que no suen gens, que si les cuiden els hi donen 15 anys, m'entén el que vull dir. Uh-huh. Això també va segons la persona, uh-huh, diguéssim. Ara la sabata bona sempre és bona, bona sola, bona pell, i nosaltres, diguéssim, amb plàstics i aquestes coses no s'han pogut enredar mai.
D'acord.
Més s'ha estimat una miqueta més car i que sigui ben bo.
Uh-huh. Ara segurament però hi ha més models que mai, no, Maria Rosa?
Models sí, models n'hi ha molts ara. Abans no n'hi havia tants.
Uh-huh, perquè...
Per exemple, de nen, abans n'hi havia dos o tres de nen i dos o tres de nena. I ara n'hi han 25 de nena i 25 de nens. Que fas ballar el cap a aquelles criatures, perquè la mama els hi pregunta, uh-huh, quina t'agrada? I aquella pobra criatura no sap quina li agrada.
I segurament també sempre hi ha hagut molta més varietat, o almenys abans sempre hi havia molta més varietat de sabata de dona, que de sabata d'home.
Sí, senyor. Sí.
I ara, en canvi, dona la sensació que pels homes hi ha una varietat de models també.
Hi ha bastanta varietat, uh-huh, però continua havent-hi més varietat de senyora.
D'acord.
Encara que de senyor hi ha molta més varietat que abans.
Uh-huh.
Abans eren molt clàssiques, el mocassín, les de cordons, i en diversos colors, la de la civella al costat, uh-huh, i poca cosa més.
Perquè aquí, Maria Rosa o Jordi, qui decideix? La dona decideix per l'home molt sovint, o com va això?
A vegades hi ha senyores que diuen, ai, esta no me gusta per a ti. I llavors aquell pobre home que li agradava aquella se'n compra un altre. I això també va una miqueta així. I hi ha dona que pregunta al seu home, ¿cuál este gustan per a mi? I llavors aquell home, les que t'agradin a tu.
Mm-hmm.
I hi ha altres homes que diuen, mira, aquesta m'agrada molt. I altres diuen, tu mateixa.
Mm-hmm.
Vull dir, hi ha de tot.
I s'ha acabat l'època de la sabata clara, ara? De la sabata blanca, de la sabata... S'ha acabat tot
no,
això?
No, a l'estiu encara
en tenim encara
de sabata
en
blanca.
Ah,
sí, sí, anem bastantes. Sí, sí. Ara, a l'hivern, marron i negre.
Està clar que aquests sí. Són els colors que...
Els colors clàssics, que sempre són elegants i bonics.
Uh-huh.
I després tenim ja els deportius, que aquests són en diversos colors, tant per senyor com per senyora.
D'acord. I ha passat l'època també de la cebago, que tothom havia de tenir una cebago, o sigui,
no? No, continua. El cebago encara continua venent-se. Nosaltres la tenim.
Aquella època famosa en què els homes d'empresa, qui més qui menys, anava allò amb un mocassí de cebago.
Sí, sí, encara continua.
Mm-hmm.
Els elegants, de veritat, bueno, de veritat, tothom és elegant.
Sí, però voleu dir la sabata que mai falla, per dir-ho així.
El cebago. Un cebago, vostè fa un regal amb un cebago i quedarà com un senyor.
Ah.
Perquè és una sabata clàssica, però al mateix temps elegant.
Mm-hmm.
I després hi ha les de cordons, que per segons quins senyors els hi va molt bé, perquè tenen el peu ample i s'ho fan a la mida i tot això, m'entén? Però es venen les dues. Uh-huh. La cebago es ven tot l'any, ja li dic, hivern i estiu,
Uh-huh.
En marron i en negre.
I el model segueix sent el mateix model de tota la vida, no?
El mateix, pot variar una miqueta la forma.
Sí, sí, sí.
Una miqueta més ampla, una miqueta més punxeguda, però vaja, no varia gaire.
Ai.
I després n'hi havia un model que també era d'aquesta marca, que era d'unes burletes, vostè no sé si se'n recordarà.
Sí, sí, sí.
Encara la tenim, també.
Però em sembla que això ja no es porta tant, no, Maria Rosa?
No es porta tant, però sempre hi ha un senyor que la vol.
D'acord.
I llavors ens va bé tenir-la.
Uh-huh.
I nosaltres encara la tenim. Ah, i també marron i amb color vi, color...
Sí, que color bordeus.
Els bordeus, bordeus.
Uh-huh.
Negre, bordeus, marron i ja està.
D'acord.
Sí.
I en els darrers anys la gent jove s'ha acostat més a la botiga? S'està interessant la gent jove per les sabates, pel calçat,
sí,
en general?
Sí, 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 els agraden a la moda, sobretot els deportius. Deportius o la gent jove és el que els agrada més. Si vostè s'hi fixa i mira els joves pel carrer, la majoria van amb bambes d'aquestes maques, que valen tant com unes sabates, però porten bambes. I per vestir tenen unes sabates de vestir que els duren 5 o 6 anys o més. I, però el deportiu és el que priva per la gent jove. I com que a casa n'hem tingut, doncs també tenim molta gent jove.
D'acord.
Sí.
Amb aquests minuts que ens queden, Maria Rosa, si haguéssiu d'escollir un model de sabata que diguéssiu després de tants anys, home, aquesta sí que és una sabata ben trobada, ben feta, que a mi em continua agradant molt, home, encara que hagin passat molt els anys.
Per senyor o fer vago?
Sí.
Em quedaria en aquest, que és clàssic de tota la vida i elegant.
I per senyora una mica més complicat l'elecció o què?
Home, hi ha moltes marques.
Hi ha moltes marques.
I ara la Carmen, que va per Itàlia, me'n porta tantes que ja he perdut. Ja he perdut. El Miu-Miu, el Prada i tots aquests cars. Ara, hi ha altres marques que no són tan cares, que també són precioses.
D'acord,
eh?
I qui vulgui ser elegant, tacó, ben alt, no, sabata plana, com?
Una senyora.
Una senyora?
Que vulgui vestir bé i eleganta, un taló al tet, al tet.
D'acord.
I una senyora de mitja edat que vulgui vestir bé, de mig taló, també queda senyora i elegant.
D'acord.
M'entén?
Perquè és cert que anar amb talons és complicat a vegades, eh?
Anar amb talons és complicat.
D'acord.
Ara la gent jove ho porta tot. Miri, la Carmen nostra, la Carmen aquesta, la Carmen Panyella, quan tenia 14 o 15 anys se portava uns talons altíssims i ara quasi sempre va plana. No sé per què, si sempre va de pressa cap aquí cap allà, que s'hi troba més còmode. I, però un dia per vestir es posa talons alts.
D'acord.
I la vela, doncs per vestir també es posa una miqueta de taló, la vinyeta també de taló, però per anar, com que sempre troten, doncs porten mig taló.
I en el cas de les sabates, com a la roba, aquella dita catalana i castellana que diu que per lluir s'ha de patir, també val o no?
Sí. Home,
sí? Sento un Jordi de Fons que diu que sí, una mica sí s'ha de patir.
Però escolti'm, la gent agrada anar còmodo, eh?
D'acord.
Això de patir, jo recordo, com era jove, una vegada va sortir de moda una marca italiana d'home que tenia per nom Milan Turin i eren llargues i estretes.
Sí.
I em van agradar i me les vaig quedar ben estretes. I vaig anar al professor el divendres sant, que allò va ser una penitència del dolor del mal dels meus.
Això és el que diran la majoria de sabaters, eh? No compreu mai sabates noves abans de haver de fer-la servir per una circumstància com pot ser una processó o una sortida molt llarga, perquè si no patireu, eh?
Jo quan una senyora em diu que ha de fer un viatge i que vol unes sabates còmodes, li dic, escolti, a casa seva no té unes sabates ja portades que les hagi, que li venen còmodes? Sí, doncs portis aquelles i per anar a baixar a sopar al vespre posis aquestes noves que es comprarà.
Està clar que sí.
Perquè per trotar, per anar de viatge va bé anar còmode.
Aquest continua sent un millor consell. Tornem a passar el testimoni a en Joan.
Sí.
Perquè doncs, ens acomiadi.
Doncs Vicenç, bé, ha estat una conversa agradable, llarga i de fons, hi ha la Bela i la Carme escoltant, però de fons, que anaven tenint el cap, perquè de fet doncs la botiga ha continuat oberta.
Està clar que sí.
I els clients i les clientes han continuat entrant.
Doncs Joan, moltes gràcies, felicitats a Can Panyella en aquest 75è aniversari que se celebrarà, el repetim, el dia 20 a partir de 7:45 del vespre.
Sí, senyor.
A tota la família, com no, a les que estan a la botiga.
Convidat.
Perfecte, moltes gràcies Maria Rosa, moltes gràcies Jordi. I moltes gràcies també a en Joan Totosaus, que ha estat en la unitat mòbil, en Jordi López, també arribant amb el cotxe enmig de les parades del mercat. I nosaltres tornem demà a partir de les 9 del matí. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.